Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest dissabte 26 de febrer torna el Carnestoltes a Roquetes. Després de la parada motivada per la pandèmia de la Covid-19, aquest dissabte torna el Carnaval a Roquetes i ho fa amb una rua de disfresses pel carrer Major fins l'Hort de Cruells. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, Siscoller, ens explica com s'ha preparat aquest any el retorn de la celebració del Carnestoltes.
Bé, este dissabte tornem a fer el Carnestoltes a Roquetes. Després de l'any passat no es va poder fer el tema Covid i l'altre any ho vam fer allò tall justet ja i encara vam poder-ho fer perquè després ja vindrà la pandèmia i bueno, vam tallar-ho just. Què volem en este Carnestoltes d'enguany? Bueno, el que volem és tornar a recuperar la festa de carrer. El que sí que no farem serà la festa del pavelló perquè encara en espais tancats el tema no està massa segur. Però bé, se farà una rua que es farà des de la plaça Raval Nova fins a l'hora de Cruells. La concentració és a les 5 de la tarda i a les 5 i mitja comença la desfilada. En aquest cas, la comparsa que va guanyar fa 2 anys no podrà fer el discurs del rei Carnestoltes, i per tant ja es buscarà alguna altra persona, en aquest cas, que ho pugui fer, aquest discurs, i esperem que sigui doncs, bé, una vetllada, una tarda, nit, doncs bé, distreta i d'animació per els carrers Major de Roquetes. I una vegada s'hi ve l'Hort de Cruells, allí hi ha prevista una petita festa, de música i bé, i els més menuts els oferiran també unes bosses de minadures. I si veiem que la situació ho permet, igual se fa una xocolatada per a tots els assistents. Ja veurem en funció de com estigui el tema i segurament que demà ho acabarem de decidir si ho fem o no. És en funció de com estigui l'índex de contagi de Covid. Ja veurem. Això sí, tal com he dit abans, la festa del pavelló que fèiem estos últims anys passats no es podrà fer per tema restriccions encara. Però bueno, això vol dir que ja es va obrint a poc el que són els espais d'oci, les festes o les activitats de carrer tornen altra vegada a estar presents a nivell del que és animació popular de les poblacions i esperem que sigui una mica, este Carnestoltes, el començament ja de la normalitat i de poder gaudir ja de la festa de carrer i que d'aquí endavant doncs, poguéssim ja planificar unes festes com n'havíem tingut fins fa 2 anys i totes aquelles actuacions que anàvem fent i teníem programades els anys passats, pogués anar recuperant a poc, sempre que la pandèmia ens ho permeti.
Recordem que la concentració del Carnestoltes a Roquetes irà aquest dissabte 26 de febrer a les 5 de la tarda a la plaça de la Raval Nova, on també es faran les inscripcions per al concurs de disfresses, i a les 5 i mitja començarà la rua pel carrer Major fins a arribar a l'Hort de Cruells, on es farà el discurs del rei Carnestoltes i a continuació el concurs de disfresses i lliurament de premis, a la comparsa més espectacular, la comparsa més nombrosa i a la disfressa individual.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia ha constatat que l'aprovació de la nova llei catalana que protegeix les oliveres monumentals ha frenat l'arrencada dels exemplars de més de 3 metres i mig de diàmetre a la Mancomunitat de la Taula del Sénia. La mitjana de casos d'arbres d'aquesta mida en concret que s'arrencaven i es comercialitzaven voltava els 50 o 60 casos anuals. Des de l'entrada en vigor de la llei catalana, segons ha remarcat la gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Teresa Adell, s'ha constatat un fre de l'arrencada d'oliveres monumentals majors d'aquests 3 metres i mig de diàmetre.
Una altra cosa és que veiem passar un camió, un tràiler carregat d'oliveres, que potser són oliveres que tenen 2 metres i mig o tenen 3, que a veure, que no està prohibit per la llei. Però les oliveres de més de 3 i mig en aquests moments s'ha frenat moltíssim. Vull dir, d'aquestes mesures, de fet, nosaltres tenim, tots els anys estem actualitzant aquest inventari, sabem les que cada any estan desapareixent i des de la llei no n'ha desaparegut cap d'aquestes mides. Una altra cosa són mides més baixes.
La conservació i potenciació d'aquest patrimoni natural, agrícola i paisatgístic és un dels objectius que s'ha marcat el nou president de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, l'alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ollés, el qui ha demanat al govern que aprovi definitivament aquest any el reglament que ha de desenvolupar la llei per poder garantir millor aspectes que aprofundeixen la protecció d'aquest patrimoni, com els ajuts als agricultors i propietaris.
Insistir en el tema de la llei de protecció d'oliveres monumentals que se va aprovar al Parlament de Catalunya. Ara falta desenvolupar el reglament que acompanyi aquesta llei, perquè una llei sense un reglament en el que se detallen pues, totes les, tots els aspectes de, que se volen protegir no té massa sentit. Continuarem insistint per a que es faci aquest reglament i poder donar una mica de confiança a tots aquells propietaris que tenen oliveres mil·lenàries que vegin de quina manera pues, bueno, les poden cuidar i pot ser per a ells un benefici, però a la vegada també poder mantindre el patrimoni natural que tenim aquí a la zona, no?, del territori Sénia.
Per la seva part, el president sortint, l'alcalde de la Pobla de Benifassà, David Gil, ha explicat que durant els últims dos anys s'han obtingut 3.731 litres d'oli de 568 oliveres monumentals inventariades a càrrec de 61 pagesos diferents. Unes xifres que es van incrementant de forma gradual.
També s'ha creat la marca garantia Oli Farga Mil·lenària. L'actualitat n'hi ha 16 marques, n'hi ha 568 oliveres mil·lenàries de 61 pagesos diferents i enguany, en aquests dos anys s'han pogut fer 3.731 litres d'oli d'olivera mil·lenària.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia disposa aquest any 2022 d'un pressupost de 567.000 euros, un 6% més alt que l'exercici passat, amb l'objectiu de seguir treballant en àmbits com la formació, amb ajuts del Servei Laboral de la Generalitat Valenciana per contractar 10 operaris i dos tècnics que ajudaran a mantenir l'entorn dels municipis de la part valenciana. L'ENS ha demanat una major implicació del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que enguany ha concedit un curs del Màceres juntament amb el Consell del Montsià. Paral·lelament, l'entitat organitzarà de nou presencialment el pròxim 13 de març a Godall, coincidint amb la Fira de l'Oli i l'Espàrrec, la 17a mostra de la Taula del Sénia. Programarà actes per les Jornades Europees del Patrimoni i vol seguir avançant en una major coordinació dels governs valencià i català en aquests aspectes de gestió comuns, com són sanitari, educatiu o d'infraestructures, que afecten els municipis tocant la frontera administrativa. Segons va publicar aquest dilluns el Ministeri d'Interior, les infraccions penals van créixer un 13,2 a la demarcació de Tarragona durant el passat any 2021 en comparació a l'any anterior. Així, els diferents cossos policials van detectar fins a 36.782 infraccions penals sobre les 32.485 de l'any 2020. En aquest increment cal tenir en compte els efectes de la pandèmia, ja que l'any 2020 va haver-hi un confinament total de la població que va fer disminuir la delinqüència. Així, l'any passat, a la demarcació de Tarragona, va haver-hi 10 assassinats i 43 homicidis sin grau de tentativa, per sobre del 18 de l'any anterior. Les agressions sexuals amb penetració es van doblar de 36 a 77. I és que un altre àmbit en el qual es va incrementar la delinqüència és el de tràfic de drogues. Així, si l'any 2020 es van detectar 359 infraccions, l'any passat es van arribar a les 498, un 38,7% més. Finalment, la resta d'infraccions penals van pujar un 15,6% fins a les 23.148. D'entre les ciutats de més de 20.000 habitants de la demarcació de Tarragona, l'única en la qual baixen les infraccions penals és Valls, que registra un descens del 4,3%. Tot i això, els delictes greus i menys greus de les lesions han passat de 3 a 19. De la resta de ciutats, destaca el creixement de Tortosa, amb un 32,7% més de casos, i Amposta, amb un augment del 17,9%. Aquest dilluns 21 de febrer es va constituir a Roquetes, concretament a la seu del Parc Natural del Port, la taula de voluntariat ambiental de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ens explica que aquest serà un espai on les entitats del territori i els dos parcs naturals de les Terres de l'Ebre es fusionaran per tal de treballar conjuntament en temes de voluntariat a la natura.
Bé, doncs ahir la tarda a les oficines del Parc Natural dels Ports se va constituir la taula de voluntariat ambiental de les Terres de l'Ebre, una taula en la que es van trobar diverses associacions del territori i una taula que ja havia començat el 2020 al Parc Natural del Delta de l'Ebre. I en aquest cas la fusió dels dos parcs se ficaran a treballar conjuntament per a per a temes mediambientals i associatius del territori.
D'aquesta manera, amb la taula de voluntariat ambiental de les Terres de l'Ebre, s'amplia l'anterior taula de voluntariat ambiental del Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb la participació també del Parc Natural dels Ports i les entitats ambientals que hi fan voluntariat. En la reunió de constitució d'aquest dilluns es va acordar preparar un pla de treball per en aquest 2022. Aquesta taula serà un espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als parcs naturals del Delta de l'Ebre i els ports i l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Escola d'Art i Disseny d'Amposta estrena el programa Esardi Plus, amb el que s'ofereixen cursos per a tota la ciutadania, des dels 16 anys a persones jubilades, per tal d'ampliar l'oferta més enllà dels cicles formatius. Els tallers i cursos monogràfics s'organitzaran de forma trimestral i les formacions se sumaran al catàleg d'activitats que els professionals sanitaris podran prescriure en alguns pacients. Esardi ofereix aquest curs 4 cicles formatius, el grau mitjà d'assistència al producte gràfic imprès i els graus superiors d'art mural, gràfica publicitària i interiorisme, i aviat se n'incorporarà un d'interiorisme especialitzat en bioconstrucció i materials sostenibles. Els primers cursos d'Esardi Plus són Introducció a la il·lustració, a càrrec d'Agustí Sousa, Introducció a la pintura, amb Vicent Matamoros, i Introducció a la tècnica de vitralleria Tiffany, amb Núria Romeu. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha recordat que s'està treballant per tal de traslladar Esardi a l'antic edifici de les Monges. La comarca de la Ribera d'Ebre rellança la campanya turística de la floració dels arbres fruiters. Des d'ara i fins a principis del mes d'abril es pot gaudir dels espectaculars i efímers paisatges de cultius de fruita dolça que estan florits, gaudint també d'activitats que vinculen la gastronomia, cultura i patrimoni. I és que quan el fruitturisme prenia embranzida, amb més d'un miler de visitants l'any 2019, la pandèmia va entorpir les dues campanyes anteriors. Però ara es reprèn amb més activitats, una quinzena, i més municipis i entitats implicades. Mònica Sabater, la tècnica de turisme del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, ha assenyalat que aquest any es preveu una campanya de la Ribera en flor amb més visitants que mai.
Clar, els dos últims anys han sigut totalment atípics, perquè el primer any vam haver de suspendre, bueno, el 20 vam haver de parar mitant, el 21 teníem confinament municipal, comarcal o provincial, depenia del moment, i a part grups de 6 persones. L'últim any normal, per dir-ho d'alguna manera, que va ser l'any 2019, teníem quantificades més de 1.000 persones que van participar directament de les activitats de floració, més enllà de tots aquests que van per lliure i que ja no participen de cap activitat guiada. Ara l'oferta és molt més àmplia, el retorn que tenim per part de les empreses i les entitats és que ja tenen moltes reserves per aquests tres primers dies, per tant pensem que hi haurà més gent que no a l'any 2019.
I és que els camps d'arbres fruiters florits es poden visitar de manera particular, sobretot seguint les rutes en cotxe que s'han confeccionat per l'ocasió. Però el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aglutina i coordina una programació especial per a la campanya de fruiturisme, La Ribera en Flor, un programa enguany amb una quinzena d'activitats en les quals s'ofereixen rutes entre fruiters florits, ja sigui en bicicleta, a peu o fins i tot en carro, que es combinen amb el descobriment del patrimoni i la cultura comarcal. I així s'arrodoneixen amb una experiència gastronòmica i tastos d'oli, vi o mel, entre d'altres. La tècnica de turisme del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Mònica Sabater, ha explicat que enguany la programació de la Ribera en Flor fa un salt qualitatiu vinculant els productors i restauradors.
Totes les propostes tenen vinculades o bé activitats de tast de producte local, de fet amb pràcticament la totalitat, o si no activitats vinculades al patrimoni de la nostra comarca. Per tant, més enllà de la visita de floració, hem aconseguit doncs, de que el producte local hi sigui molt present i que hi hagin integrats molts productors d'oli, de vi de la comarca, també de mel, i per tant pensem que aquest és un salt endavant important en aquest sentit, perquè ens ajuda a vincular el turisme amb el món agroalimentari, que per nosaltres és fonamental, i que també des del Consell Comarcal s'impulsa un programa que és lo de Gusta Ribera d'Ebre, que té per objectiu doncs, posar en valor tots els productes agroalimentaris de la comarca, i en aquest sentit doncs, sí que han fet un salt qualitatiu important.
Per la seva part, Gemma Karim, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, ha explicat que es vol dividir la temporada turística de la comarca en tres períodes, sempre amb iniciatives vinculades a la restauració i els productes autòctons.
Des del Consell el que volem ara és dividir l'etapa turística de la comarca en tres períodes. Comencem per la floració, a més aquest espectacle, diem cada any que el ser efímer doncs, fa estar la gent com a més atenta, no? Perquè hi havia activitats que començaven la setmana passada i degut a que els camps encara no estaven florits no van poder començar. En canvi avui hi ha uns camps que estaven a punt el divendres, avui ja no estan, o sigui, està superbé això, i unes activitats que s'allargaran des de final d'aquest mes de febrer, tot el març, i si la flor ho permet, fins al primer cap de setmana del mes d'abril, no, Mònica? Penso sí, que és. Els restaurants també, doncs, moltes de les activitats dels pobles van lligades a dinars o tastos als restaurants, i després ja enllaçaríem pràcticament en una nova temporada turística de l'Ebre Lumen. Deixaríem descans a les festes majors de l'estiu, i per a una altra temporada que volem emprendre és per aquest any les jornades de la Clotxa i la festa de la Clotxa cara a la tardor. Per tant, pensem que la Ribera en els productes que en són típics, no? Podem donar oportunitats turístiques pels nostres restauradors i per la nostra gent que desenvolupa activitats durant tot l'any.
Així, aquest any, la Ribera en Flor oferirà una quinzena d'activitats amb la participació d'un total de 10 municipis. L'Hospital Comarcal d'Amposta ha invertit 1,5 milions d'euros en millorar els equipaments del servei de laboratori, que ha permès l'ampliació de la cartera de serveis i la millora del temps d'execució de les proves analítiques. També s'ha millorat l'apartat de bioquímica, immunologia, serologia i cirurgia, entre d'altres seccions. Durant el passat 2021, el servei va fer 4.400 proves PCR, així com 2.400 peticions privades i 3.500 proves d'antígens. Globalment, es van rebre 290.000 peticions d'analítiques, un 22% més que l'any 2020, i es van fer 224.000 proves, un 11% més que l'any anterior.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 29 i 20 de febrer de 2022. Comencem, com sempre, al futbol base, encara que diem que els equips prebenjamí i benjamí han acabat la primera fase de competició i per a mantenir la força, la forma i el ritme competitiu van jugar partits amistosos contra, en aquest cas, l'equip prebenjamí va jugar un amistós a l'Ametlla, i els equips benjamins van jugar aquí a casa partits amistosos de preparació contra l'Escola Delta i el Flits. En aquests partits els equips de Roquetes tots van aconseguir la victòria, encara que ja diguin que són partits d'entrenament de cara a la propera fase que començarà el primer cap de setmana de març. Serà ja la darrera fase del futbol formatiu. Els que sí que van tindre jornada de Lliga Federativa van ser els equips alevins amb aquests resultats de la jornada 17. Pel que fa al Roqueten Groc, doncs tenia un partit complicat al camp del Tortosa i va perdre per 7-0. I quan l'altre Alevi, l'Alevi Roig, doncs tenia un partit interessant contra l'Escom dels equips de forts de la categoria, i era un partit molt intens i molt emocionant, finalment no van haver gols i va acabar amb el resultat inicial d'empat a 0, el resultat poc habitual en aquestes categories, però va ser un partit molt defensiu, amb molt de respecte, i que al final no vam veure cap gol en aquest partit d'Alevi entre el Roquetén Roig i l'Escom. Pel que fa a l'infantil, doncs tenia una bona opció de puntuar, ja que anava al camp d'un dels jugadors de la categoria, el camp de l'Olimpí de Mora, i el Roquetenc, en un partit molt seriós, ho va aprofitar i es va imposar per 0-4 a Mora d'Ebre el del matí de diumenge. Per tant, bona victòria de l'infantil del Roquetenc en aquesta lliga. A quart del futbol bàsic, diem que quan el femení tenia un partit molt interessant, que anava al camp del Pelló, del segon classificat, un partit que les noies esperen moltíssima il·lusió, però malauradament el partit es va haver d'ajornar. El matí de dissabte, doncs, es van confirmar 3 casos de Covid a l'equip femení del Roqueteng i malauradament, doncs, seguint el protocol de la Federació Catalana de Futbol, es va comunicar aquesta incidència i la federació automàticament va suspendre el partit. Una llàstima perquè les noies tenien molta il·lusió d'afrontar aquest partit, però una altra vegada serà. I ara parlem ja del primer equip del Roqueteng, que tenia un partit també complicat, al camp de la Unió Esportiva Josep Maria, un equip del segon classificat de la Lliga, un equip a l'alça que porta 8 jornades sense perdre, i per tant el Roqueteng tenia una prova de foc en el camp del segon classificat per mantenir aquesta imbatibilitat. I el partit abans d'iniciar-se tenia com a al·licient que a les banquetes s'enfrontaven dos llegendes del Roqueteng, com són Lluís Forner, entrenador del Josi Maria, i Carlos Gilabert, l'actual entrenador del Roqueteng. Tenia aquest al·licient afegit al partit. El partit, doncs, es previa que seria intens i no va defraudar. La primera part es va jugar amb molta intensitat per part de tots dos equips. Van haver poques ocasions i les poques que van haver, doncs, els porters van estar sensacionals, sobretot Josué, el porter del Roqueteng, amb aturades de gran net, doncs, va evitar que la porteria, que el marcador es mogués. El Roqueteng, doncs, també va tenir la seva gran opció a 5 minuts del descans, amb una rematada de cap de buba completament sol que malauradament va sortir fregant el pal. Al descans arribaríem amb empat a 0. Val a dir que al descans, quan els jugadors marxaven cap a vestidors, va haver una incidència, i aquí una pipa baralla entre jugadors de tots els equips, doncs, va acabar en una suposada agressió del jugador del Roqueteng buba a un jugador local. L'àrbitre, doncs, va considerar que havia hagut una agressió, el jugador local possiblement va exagerar l'acció, i el jugador africà del Roqueteng buba, doncs, que va ser expulsat. Per tant, el Roqueteng afrontava la segona part encara més difícil perquè havia de jugar en un moment menys. El Roqueteng es va replegar més, com era de preveure. L'equip local, doncs, va posar setge a la porteria local. El Roqueteng ben replegat, per això sí, va aconseguir poques ocasions de gol, i les poques que van haver, doncs, Josué, molt segur durant tot el partit, doncs, va evitar que el marcador es mogués. Però la insistència local, doncs, va trobar premi al minut 89. Una llarga jugada d'atac combinava amb una rematada de Cristian Regolf. Josué, en comès amb una aturada sensacional, tenia una mà miraculosa que evitava la rematada, però el rebuig li caia als peus del davanter Jesús Ferrés, que no perdonaria i marcaria el gol que semblava que havia de ser definitiu, ja que estàvem al 1089 i els locals feien 1-0, semblava que seria el marcador definitiu, però el Roqueteng no va deixar els braços, va reaccionar bé, i al minut 91, ja en temps de descompte, va haver una jugada d'atac que va acabar en un corner, i es va treure aquest corner des de la punta esquerra, i una expedia rematada de Camp Michael faria l'empat a 1. Per tant, el Roqueteng que salvava in extremis un punt molt valuós al camp del Josi Maria, un empat molt valuós, que insistim, tota la segona part va jugar amb un home menys, i per tant, molt meritori aquest empat que va treure el Roqueteng, que li permet mantenir la seva imbatibilitat, que dura ja 16 jornades sense perdre. Una classificació de tercera catalana, que aquesta setmana s'actualitzarà amb els partits que han pendents. De moment, el líder intractable és el Catalònia, amb 46 punts, seguit pel Gandesa, amb 39. El Josep Maria és tercer, ara amb 38. La Cava és quarta, amb 37. I el Roqueteng, el tenen instal·lat en una sisena posició, amb 33 punts, un bagatge de 25 gols a favor i 8 en contra. Val a dir que el Roqueteng té 2 partits menys que recuperar aquesta setmana, com ara recordarem. Per baix tanquen l'Alcanar amb 11 punts i l'Olimpi de Mora, que només ha pogut sumar 2 punts de moment en aquesta lliga. Diríem que el proper cap de setmana, doncs, el cap de setmana de Carnaval s'acostuma a donar descans a totes les categories territorials i de futbol base. Aquesta no serà una excepció, per tant, la setmana que ve, doncs, els equips pre-Benjamí, Benjamí i Alevi no tindran jornada de lliga, descansaran en aquesta competició. I pel que fa a l'infantil, doncs, també tindrà jornada de descans, però el recuperarà un partit que té pendent de la jornada 14 contra l'Aldeana, un partit que s'ha previst per recuperar el dia 2 de març a les 19:30. El cap de setmana no juga cap partit i el dia 2 de març recuperarà aquest partit contra la Unió Esportiva Aldeana. Pel que fa al femení, també té jornada de descans. Informaríem que un dels partits que té pendent contra la Cava es recuperarà el dia 3 de març a les 20:30. I el que sí que tindrà activitat i força aquesta setmana, tot i ser de descans, serà el primer equip del Roqueteng de tercera catalana, que es posarà al dia de partits i recuperarà els dos partits que té pendents. El de la jornada 13 a Santa Bàrbara es recuperarà aquest dimecres, dia 23 de febrer, a les 8:30 de la tarda. Per tant, aquest dimecres a les 8:30 tenim un interessant Santa Bàrbara Roqueteng, un Santa Bàrbara que va començar molt malament però que ara va a l'alça i està aconseguint bons resultats últimament, per tant, prova també important pel Roqueteng. I la gran prova serà el proper dissabte, dia 26, en què se recuperarà el partit que no es va poder jugar de la jornada 16, que la cobria la segona volta al camp del Catalunya, el gran derbi, que no es va poder disputar el dia 5 de febrer i que se recuperarà aquest dissabte, dia 26, a les 4:30 de la tarda. Per tant, partidàs al camp de la Santa Creu, on té un Catalunya que, de moment, encara no ha cedit cap punt com a local contra un Roquetén que tampoc no ha perdut cap partit fora de casa. Per tant, el partit se preveu molt apassionant i molt emocionant. Un derbi de per si és un partit interessant i aquest any tindrà tots els aliciens. Per tant, convidem a tots els aficionats a apropar-se a Jesús a veure, perquè el partit segurament que promet opcions fortes i veurem un gran espectacle futbolístic.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, la tramuntana continua bufant cap a la zona de l'Alt Empordà, sobretot cap al nord de la comarca, amb aquests 23 metres per segon, però sí que cap al sud el vent ja ha tendit a fluixar. Durant aquestes properes hores pot haver-hi encara alguna ratxa de vent intensa, però la tendència és que durant la tarda vagin perdent força. El vent també ha tendit a fluixar la resta del país i a hores d'ara tenim una temperatura força suau amb valors de 14 i 15 graus aquests, sobretot en punts del litoral, però cal dir que cap a l'interior encara l'ambient és fred i s'ha d'anar recuperant durant aquestes immediates hores. I és que parlem avui d'un cel asserenat tan sols amb algun interval de núvol, però continuarem parlant avui d'aquesta tarda de cel serè a bona part del territori, amb una temperatura màxima que en alguns sectors podrà pujar ben bé fins als 19-20, puntualment fins i tot 21 graus. D'altra banda, s'han de formar alguns intervals de núvols cap a la cara nord del Pirineu, però que no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.